benvinguts una vegada més a aquest programa de Ràdio Castellà, on parlem cada setmana, com és habitual des de fa 5 temporades, parlem cada setmana d'Eurovisió. I us parla, com sempre, Carlos Lecegui, des de l'estudi 1 de Ràdio Castellà, avui en plena setmana eurovisiva, perquè us portem, com cada any en aquesta setmana d'Eurovisió, doncs un programa especial on farem una mica de debat amb altres experts eurofans del que pot arribar a passar aquests propers dies a Basilea. Saludem primer als convidats especials d'aquesta setmana, Alba Puello i Toni Soriano. Què tal, com esteu?
Hola.
Hola, què tal?
Bé. Benvinguts.
Aplaudiments, bravo, bravo. La gent es preguntarà, i aquesta gent qui és? Però bé, ara us expliquem. Aquestes dues persones que veieu en pantalla, si és que esteu veient això a YouTube o al vídeo de Spotify, són dues persones que formen part de diferents podcasts audiovisius en català. I com cada any, en aquestes dates, ens agrada convidar al programa les veus d'altres podcasts, de gent que fa contingut audiovisiu arreu del territori, per parlar una mica d'Eurovisió i dels seus podcasts. Així doncs, ara sí, Alba, Toni, benvinguts una vegada més. Un altre aplaudiment per vosaltres, perquè no valeix. Anem per passos. Si us sembla, Alba, Toni, anem a explicar una mica on us poden escoltar, què feu, aquestes coses. Per un costat, Alba, AlbaVisió.
Doncs AlbaVisió és un podcast en català que és nou d'aquesta temporada eurovisiva. Podeu trobar a YouTube, a Spotify, a YouTube, alguns vídeos, algun contingut, però és que m'ha vingut al cap perquè la idea és que a partir de la temporada que ve es convertirà en un vídeo podcast i també el podreu veure a YouTube, a més de Spotify.
O sigui que hi haurà continuïtat, eh? Ja avancem que hi ha segona temporada.
I tant, i tant, i tant.
Molt bé.
Per
un costat, Alba, d'AlbaVisió, i Toni Soriano, que formes part del podcast, del programa de ràdio Freqüència Eurovisiva.
Correcte. Freqüència Eurovisiva va néixer... És un programa de ràdio. Va néixer un programa de ràdio local al setembre del 2022. I, bueno, enguany estem ja per la tercera temporada i ens podeu escoltar els divendres de 8 a 9 en directe, tant a Ràdio Montblanc i a Tarragona Ràdio. I després, en una petita difusió, que també fem amb un programa de Barcelona, el Trini Jove, la matinada de dilluns a dimarts i també els dimarts a les 12 del migdia.
A banda d'aquesta cosa de la carta, que segurament busquem Freqüència Eurovisiva i ja sortiu.
Sí, sí, sí. Després, també uns dies després, quan ja fem una petita modificació al programa de l'àudio i tal, també ho pengem a Spotify i també a iBooks.
En el teu cas, Toni, formes part de l'equip de Freqüència Eurovisiva, però avui no ens ha pogut acompanyar tot l'equip. Qui sou aquí a l'equip de Freqüència Eurovisiva?
Doncs mira, Freqüència Eurovisiva som un total de 5 persones, no? Que, com dic jo, per cosetes de la vida, no? Doncs ajunta el món d'Eurovisió, ajunta una passió, i bueno, tot s'ha de dir, no? Que els meus companys, el Sebas i la Míriam, que aprofito per donar-li una abraçada ben gran des d'aquí, van ser ells, no? Els pioners de encapçalar, no?, tot aquest projecte, i bueno, doncs tenien aquesta inquietud, no?, de per què no parlar d'Eurovisió en català, per què no... No, perquè sí que és veritat que arreu del món podem trobar programes en anglès, no?, inclús en castellà, però el que és en català, la graella estava molt, molt, molt reduïda. I bueno, doncs ells van començar amb aquest projecte a Ràdio Montblanc i bueno, doncs ja estem a tres ràdios, bueno, com aquell que diu.
I Toni, com vas arribar tu?
Doncs jo vaig arribar com a convidat a la primera temporada i a la segona ja vaig estar endinsat en el projecte.
Ara mateix estem en aquesta segona, tercera temporada, potser?
Ara estem ja a la tercera.
Tercera temporada, també com l'Alba, amb visió d'una quarta temporada, una següent temporada, l'any que ve?
Jo espero que sí. És un programa que cada vegada, no, com ha anat creixent més, no, com diu l'Alba, i cada vegada doncs, també volem aspirar com una miqueta més, no? Cada vegada aquest públic s'intenti endinsar més en el món d'Eurovisió i bueno, bona cabuda, per lo que tot s'ha de dir.
Com deies, Toni, diguem un ventall de programes en català sobre Eurovisió, doncs no és el ventall, no és gaire ample. Suposo que també és una cosa reivindicativa, no? Aquí estem, nosaltres a Catalunya també ens agrada Eurovisió, no, Alba, o què?
Sí, sí, i tant. Jo, per la meva banda, a més, sóc professora de català. Per tant, vaig tenir-ho claríssim que quan fes contingut seria en català.
I com va sortir aquesta cosa del cuquet de voler fer un podcast en català sobre Eurovisió, Alba?
Doncs la idea, la llavor va començar l'any passat, perquè jo sempre organitzo festes eurovisives amb els meus amics a casa.
Ah, molt bé.
I l'any passat els hi vaig dir, mireu, si voleu, us vaig deixant com parletes, us vaig deixant petites explicacions, molt cutre, amb àudios de WhatsApp. I els anava explicant com anava evolucionant cadascun dels països, de què parlava cada cançó, i tots em van dir, Alba, és que et surt molt bé, és que se't dona molt bé, això ho has de professionalitzar. Val a dir que jo vinc del món del periodisme també, inicialment, de formació, eh? I com que ells em van dir, és que això ho has de publicar en algun lloc, aquest any vaig dir, mira, doncs, provem de publicar-ho a Spotify i aviam què passa.
Què tal la resposta positiva? Després de...
Molt positiva, sí. Sí, estic molt contenta amb el projecte.
Mira, una pregunta no tenia preparada aquí en el guió, però ja que parlem de podcast en català, quina és la vostra actuació en català preferida d'Eurovisió? No hi ha moltes, hi ha poquetes, però alguna... Va, i ho ampliarem, si voleu, al Benidorm Fest, també.
Ostres, d'Eurovisió és que hi ha molt poc, per escollir...
Home, jo tinc una molt clara, que és Jugarem a estimar-nos, que per mi és un temazo que al seu moment el tenia en bucle a casa meva, la meva mare segurament odia aquella cançó, però a mi, doncs mira, em va arribar. No sé si esteu amb mi o si teniu una altra en ment, no sé, Toni, Alba.
A mi com a cançó la que m'agradava molt era la del 2009 d'Andorra, la de la Susan Georgi, però com a cançó, saps? Que després de posar en escena posé Ens en imaginem una altra cosa, però com a cançó també li tenia molta estima. I ara que has dit el del Benidorm Fest, jo penso que la del Roger Pedrosa ens va tocar tot la patata i ja és un petit himne del Benidorm Fest.
Home.
Absolutament, 100% d'acord. I una de les injustícies més grans que no arribés a la final Roger Pedrós.
Digue-m'ho a mi, que alguns ja saben que jo estava allà amb el Roger. La injustícia la porto encara... Bueno, ja deixem aquest episodi, diguem. Alba, en el teu cas tu estàs sola, eh? El Toni ens comentava que els seus companys doncs, l'acompanyen a aquest Freqüència Eurovisiva. En el teu cas, Alba, et sentim a tu?
I sóc jo. One woman show, que diem. Sí, estic sola, perquè com que va començar com una cosa així com molt petiteta, molt una mica d'estar per casa, ara sí que em veig una mica sobrepassada per la feinada, però jo sola i tirant-ho endavant.
Mm-hmm. Tant AlbaVisió com Freqüència Eurovisiva són dos projectes que van estar presents a la prepartida de Madrid. Jo aquí tinc curiositat perquè no hi vaig poder anar-hi, però què tal va anar? Vau poder parlar amb alguns representants? Com van anar aquí les entrevistes en les distàncies curtes? Com va anar tot plegat?
En el meu cas, clar, va ser la primera preparty com a mitjà acreditat i, per tant, l'experiència per mi va ser... espectacular, perquè clar, era com estar complint un somni allà.
Clar, qui t'ho havia de dir, aquella Alba canviava notes de veu al grup d'amics, que estaries acreditada a la preparty de Madrid?
No m'hauria imaginat mai. I l'experiència va ser espectacular, perquè em vaig quedar molt positivament sorpresa de com de propers són, diria, el 99% dels candidats, dels representants. Va ser... La veritat és que és un luxe poder-los conèixer, poder-los veure en persona, poder-los veure en les distàncies curtes, perquè certament amb alguns d'ells, malgrat que t'agradi la cançó i els hagis escoltat, després els coneixes en persona i, ostres, o encara t'agraden més, en general és molt difícil que tingui l'efecte contrari. Llavors, en la meva opinió, la veritat, tots molt, 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 molt agradables, molt simpàtics.
Mm. Al vostre cas, Toni, no sé si em sembla que no hi vas anar, però els companys de Freqüència Eurovisiva sí que estaven allà presents.
Sí, efectivament, jo no vaig poder anar aquest any per treball, però sí que és veritat que passades edicions he pogut assistir, tant la de Barcelona com la de Madrid. I, bueno, és el que comentava l'Alba, no? Que en aquests casos, no? que és aquest apropament, no? entre el món Eurofan-premsa i els artistes, ja siguin que siguin representants d'aquest any o que siguin de convidats d'anys anteriors, però és com aquest apropament que és com un somni fer realitat, és el que deia l'Alba, és l'oportunitat perfecta, és el mini Eurovision que tenim a casa.
Però amb qui veu poder parlar en els vostres podcasts?
Jo vaig poder parlar amb gairebé tots els que eren a Madrid i els que es van deixar veure, perquè alguns d'ells no es van deixar veure gaire pels esdeveniments de premsa. Però, si no recordo malament, 23 dels candidats sí que vaig poder-los treure com a mínim un parell de preguntetes.
Bueno, 23 és gairebé els que estan a la final. A la final
Eurovisió. Gairebé.
Gairebé. El Toni, com ho comentaves, no podies estar en aquella pre-party, però vas a Basilea.
Sí, enguany per tercer any consecutiu anem a Basilea a veure el festival en directe i allò sí que és un somni ja fer realitat. Allí ja sí que és el cúmulo.
Que no sé si teniu alguna cosa preparada, freqüència eurovisiva per aquesta setmana eurovisiva.
Doncs a nosaltres, bueno, com a portadors del català, no, que som d'Eurovisió, sempre ens agrada fer com un petit guinyito, no, al món català per Eurovisió. Me'n recordo que l'any passat a la prepartida a Barcelona, com allà a Malmo, doncs els artistes que podíem trobar i tal, doncs jugàvem una miqueta amb paraules en català i que ells ens explicaven què pensaven que eren, quin era el seu significat. Evidentment, era tot el contrari. Vull dir, una persona li dius que és una castanyera o que és un calçot i no et saben dir que és un calçot. I, bueno, doncs després, clar, si busques la traducció, com el calçot, per exemple, fica Little Onion. Clar, potser s'imaginen una seva petitoneta, no s'imaginen el calçot de 40 centímetres, no, que diem. I, bueno, doncs li preguntàvem per això, no? Que els hi va semblar si van tenir l'oportunitat de venir a Madrid o a Barcelona, que els hi va semblar la pre-party i, bueno, doncs això. Si, per exemple, coneixen la Moreneta.
Ara et dic, i coneixien la Moreneta o no?
No.
Hem de portar la cultura catalana més enllà de les nostres fronteres. No sé, la Moreneta, els calçots... Està interessant. En el teu cas, Alba, algun podcast aquesta setmana eurovisiva especial, per cert?
Sí, la idea és que després, clar, malgrat que tenim molt poc contingut de moment del que la Unió Europea de Radiodifusió va publicant, sí que m'agradaria fer un episodi resumint, intentant extreure algunes informacions de les poques fotos que tenim, que ens comparteixen, i fer una mica de predicció de veure qui passarà i qui no passarà. I després comentar els resultats de les semifinals abans de la gran final.
Home, recordem, estem gravant aquest programa a un 7 de maig i justament fa uns minuts han començat a pujar alguns fragments de l'actuació. No he arribat a aquest punt encara.
Jo tampoc he arribat a veure-ho.
Jo he vist Islàndia.
Ap! Té informació privilegiada, el Toni.
Bueno, sí, que... Islàndia, sí que és veritat que abans de connectar-me he pogut veure els 30 segons aquests que fiquen de realització. I la veritat que l'escenari es veu molt, molt maco, per càmera.
Si més no, el que hem vist són coses de les pre-parties, tant d'Amsterdam, si no recordo malament, Londres i Madrid. No sé si us va canviar el vostre top després de veure'ls en directe o en diferit a les pre-parties.
El top no. Però sí que em vaig reconciliar amb algunes de les candidatures.
Per exemple...
Per exemple, destaco Armènia. Park, amb Survivor, em va agradar molt, molt, molt en directe i era una proposta que la tenia una mica descuidada. I des d'aleshores, ostres, l'energia que va contagiar ella en directe em va arribar.
De fet, el Toni feia que sí amb el cap quan ho deies.
Sí, perquè totalment d'acord, no? Penso que la pre-party... Bueno, en aquest cas les pre-parties han marcat una vegada després, no? Perquè és el que diu l'Alba. Tu escoltes una cançó, tens una idea de lo que has pogut veure en aquella preselecció o el videoclip que han presentat, però una vegada els tens davant, et canvia tota la percepció. I les seves i la Míriam, una de les candidatures que van dir van ser Armènia i Dinamarca també.
Dinamarca també? No la teníeu dins de les vostres preferides, Dinamarca? A mi em sembla fantàstica, des de que va sortir la seva preselecció.
A mi m'encanta, és, com es diu en anglès, un dels meus guilty pleasures. Dinamarca m'agrada moltíssim.
Guilty i no guilty, directament. Però un pleasure, directament. M'encanta si sap el que fa amb la veu, és espectacular. Potser estem d'acord que la posada en escena de la seva preselecció no va ser gaire encertada, una mica pobra.
Sí, la van deixar molt sola allà, pobreta. Però tant la seva cançó com ella, havent-la vist en distàncies curtes, és que és tan divertida.
Sí?
De veritat, és espectacular aquesta dona. Té un... És tan extrovertida, és que es menja l'escenari, perquè és que s'ho menja tot. És a dir, té una presència que és que no... Si sal està a la sala... Te n'assabentes.
El programa sempre hem dit aquestes setmanes que quan no ens ha agradat alguna cançó, pel que sigui, no? per com canta o perquè la cançó no ens acaba d'agradar, que és igual, que no passa res, que surti Sissal, que canti la cançó i ja ens agradarà més encara. Sempre fem aquesta broma aquests dies. Perquè ens, bueno, a mi particularment m'encanta Dinamarca. Veurem què passa. Toni, en el teu cas, no estava en el top 10 Sissal, però ha entrat després de les pre-parties.
A mi és una cançó que m'ha anat guanyant. És el que diem, no? Que és una cançó que tal i com es la ve vendre la seva preselecció, doncs potser no t'entra gaire pels ulls, però és que ella, amb la seva veu, la seva cançó, és que es pot tancar si vols, que és una cançó que és molt bonica.
Mm-hmm. Dinamarca i Survivor a part, quins són els vostres preferits d'aquest any? El top,
jo,
no sé.
des del moment en què va sortir i vaig veure el videoclip, jo estic amb Erika Wigman. A mi Finlàndia és que m'encanta. M'encanta ella, m'encanta com serveix, m'encanta el tema de la cançó, perquè poc se'n parla del que ella explica, i està molt bé que ho pugui reivindicar, i és que és el meu top 1 des que va sortir, des del mes de gener.
Mm-hmm. Toni, comparteixes top 1?
Jo personalment comparteixo top 1 amb l'Alba.
Què dius ara?
Però desgraciadament al programa, com som 5, doncs hem de fer un equilibri, no? I el programa agrada molt també a Àustria.
Heu fet votacions potser entre vosaltres?
Sí, nosaltres el que vam fer va ser cadascú va fer el seu top i llavors doncs, bueno, vam fer com una mica la mitjana, no? Però sí que és veritat que Finlàndia també és la meva favorita i la vull veure ja. O sigui, és una cançó que dius, la vull veure ja. I a sobre és l'última de la segona semifinal, que ens haurem d'esperar una mica bastant.
Sí, l'última de l'última, gairebé, eh?
Però valdrà la pena.
Sí, totalment.
Bueno, aquí pensar que hi hauria un debat, però és que coincidiu amb la segona posició, potser també, o no?
La meva és Àustria, la segona.
Toni?
La meva segona és Àustria i la tercera seria Països Baixos.
Països Baixos...
Mira, aquí diferim. Jo un tercer lloc i tinc a Txèquia, a Donis.
Ah,
m'encanta i també em va sorprendre positivament a la pre-party perquè té una veu... A mi m'agraden molt personalment les veus greus. I la veu de Donis és que a mi em perd, em té enamorada.
Ho comentava en aquell programa que la part greu de la cançó de Txèquia és meravellosa. És una veu greu que... Com quan sona un altaveu fort que et tremola tot el cos per dins, és espectacular, tot i que Txèquia no està gaire ben posicionada, em sembla, a les apostes.
De moment, no, però jo la segueixo reivindicant, perquè per mi Txèquia és una proposta que, a més, és molt única. O sigui, quantes balades tenim que tinguin un dance break al mig?
Home, vist així, poques. Poques. Serà potser el Dark Horse, Txèquia?
És el que jo penso, que pot ser el Dark Horse. Si n'hi hagués un, jo apostaria per Adonis.
Sí. Toni?
Jo penso que Armènia i Txèquia poden ser dos Dark Horse molt, molt potents de cara a una final, eh?
Bueno, explica un moment pels oients que ens estiguin escoltant, que potser no són expertes en Eurovisió, què és un Dark Horse? Comencem per aquí, perquè potser estem aquí parlant i la gent que està cuinant a casa, està escoltant això a Ràdio Castellà, dirà, un què? Un què? Què és un Dark Horse, Alba?
Un Dark Horse és una d'aquestes propostes que han anat passant desapercebudes al llarg de tota la pretemporada i que de cop i volta, quan el veiem en directe i el veiem actuar... agafa una volada i una transcendència que havia estat com amagada fins al moment, no?
Aquí al programa, alguns companys comentaven que potser Melody és el Dark Horse, el gran Dark Horse d'aquest any.
A mi no m'ho sembla. Tant de bo, eh? Tant de bo, perquè a mi m'encanta essa diva i m'encanta Melody, i de veritat. Però... malauradament tinc la impressió de que el que envia Espanya no s'acaba d'entendre fora.
Ja, yeah. No sé, Toni, què opines?
Jo penso que Melody ha demostrat que és una currant a 100%. Jo penso que no és un dark horse, però penso que el seu treball es veurà molt reflexat aquell dia de la final. I espero que Europa ho pugui arribar a entendre i que sigui una miqueta i poder rascar alguns puntets dels països. No crec que sigui una candidatura per quedar malament, però sí que és veritat que potser no s'entén gaire.
No s'entén gaire, com la gent no entén, que a mi m'ha agradat Automatas. No sé si a vosaltres us passa, amb Tom Tomates, les representants de l'Etònia, o si us passa amb algun altre candidat d'aquest any que a vosaltres us apassiona i a la gent, bueno...
Mira, pel que fa a les Tom Tomates, t'ho compro amb la posada en escena, perquè em penso que és una cançó que, si s'escolta simplement la versió d'estudi, potser no s'hi acaba de connectar, però la posada en escena, i per les fotografies que he vist, són art pur. El que passa és que per mi una de les que no acostumen a agradar gaire i que a mi sí que m'encanta és Xipre.
Oh.
A mi Xipre m'agrada moltíssim des del moment en què la vaig escoltar. I quan un parell de dies més tard vam saber que era Sergio Jaén qui li feia la posada en escena, bueno... És que a mi Xipre em té... Sí, em compra.
Home, és que aquesta, la posada en escena de Sergio Jaén, que és qui va fer la posada en escena de l'any passat d'Irlanda, que justament és una... Mira, per la banda de Dark Horse, no? Aquestes cançons que ningú li feia cas i de sobte va sortir a l'escenari amb aquella posada en escena espectacular, doncs va guanyar molts punts. Veurem què passa amb Xipre. No sé, Toni, si a tot passa amb Xipre també això.
A mi em passa amb Xipre, però sobretot em passa també amb Letònia, que és el que comentaves tu. Soc l'únic que té el top 6 del programa, soc l'únic que les té les sisenes.
Bravo.
I també em passa una miqueta amb Islàndia. Islàndia, jo què sé, em sembla que són, no? Que si, per exemple, això ho portés a Suècia, amb Marcus i Martino, seria un bombazo. Però com que jo porto a Islàndia, ja passa una mica més desapercebuda. Em sembla una proposta també superfresca, superdivertida, juvenil, actual, i jo penso que potser Islàndia també farà una miqueta de sorpresa i desitjo.
Jo em quedo amb que no estic sol. Gràcies, Toni, per donar suport a Automatas amb la Tònia. Bravo, gràcies, gràcies. Bravo. És que sempre em quedo sol amb aquesta cançó. Bueno, farem un club de fans d'Automatas, si et sembla.
Em sembla.
No sé, potser existeix ja, però és igual. En fi, coses que potser la gent no coneix d'Eurovisió. Els premis Marcel Bessenson, que són uns premis que es donen després de la setmana eurovisiva, són tres premis que un d'ells escull la premsa i voten la millor cançó. Potser no és la vostra preferida, però quina creieu que és la millor cançó? Que potser no està dins del vostre top 5, però...
Ostres, aquesta pregunta és complicada perquè escollir-ne una sempre és difícil.
No sé si...
I malgrat que jo no sóc baladista, penso que la millor cançó és una de les balades que hi ha aquest any. Àustria, a mi em sembla espectacular, però m'agradaria mencionar Grècia. Grècia, que també passa molt desapercebuda, però... La cançó és preciosa, Clavdia té una veu preciosa també, la temàtica de la cançó també, entenc que connecta molt amb els grecs. I sí, m'agradaria mencionar que no quedi en l'oblit la de Grècia, perquè no sabem si passarà o no a la final. Veient les fotos en tinc cada cop més dubtes, però em sembla la cançó més bonica.
Toni, què en penses?
Pues al final no, avui no debatrem perquè no. Estem bueno, 100% d'acord amb l'Alba, perquè precisament les favorites de l'equip de Freqüència Eurovisiva són a Àustria, tant per part dels Sebas com de l'Antonio, Grècia, per part de Xavi de la Míriam i per part meva Finlàndia. Vull dir, jo penso que aquestes tres, Finlàndia sí que és veritat que potser com una mica més en lo vulgar i tal, però jo em quedaria amb Grècia també.
I del Big Five? Si agafem Big Five i... Aquí incluiria potser també a Suïssa com a país que va directament també a la final. Quina creu que és la millor proposta d'aquestes sis cançons?
Suïssa. Suïssa, sens dubte.
Aquí jo també estic d'acord, potser.
És que és una proposta, és bonica, és delicada, i ella també, ella és la cançó, és a dir, crec que la representa molt bé, i sens dubte Suïssa, de totes les que passen a la final. Si n'hagués d'escollir una exclusivament del Big Five, em penso que tiraria cap a Regne Unit.
Mm-hmm. També està molt poc valorada la cançó del Regne Unit, que a mi em sembla magistral el que fan amb les veus aquestes tres dones de Remember Monday. Toni, en el teu cas, Big Five. Suïssa, perquè Suïssa estaves fent que sí amb el cap, entenc que...
Sí, perquè és com dir-la, és una cançó que tenques els ulls i és una papallona, vull dir, és una cosa volant, senzilla, i no és una cançó que diguis uau, no, és una cançó que és tan maca.
És una cançó, permet-me parlar del catalí, Toni, és una cançó que comentava en el programa, que és com que l'escoltes amb l'ànima, gairebé. És com que t'entra per la pell, gairebé, la cançó de Suïssa. Deies, Toni, perdona.
I jo penso que potser França i Itàlia també seran molt, molt potents aquest any.
Mm-hmm. Bueno, vam tenir aquí un debat amb Itàlia, que si el guanyador de San Remo hi anava o no hi anava, haguéssiu preferit el que va guanyar San Remo?
Sí, jo hagués preferit Oli.
Oli.
Hagués preferit Fedes, de tots els que van participar al San Remo. Però sí, hauria preferit que hi anés Oli, perquè la cançó que portava a mi m'agradava bastant més. Jo amb Lucho Corsi entenc que és bonica, entenc que la lletra és preciosa, però em costa molt connectar-hi.
Mm-hmm. Totalment. Avui amb l'Alba o concedeix el Toni o concedeixo jo.
És el punt d'unió.
És el punt d'unió. Això en quant a San Remo, però i si anem al Benidorm Fest? Perquè va guanyar Melody, però no sé si anàveu amb ella o si preferíeu alguna altra cançó d'aquest any. Toni, en el teu cas, amb qui anaves?
Tot s'ha de dir que una vegada vam veure les posades a les semifinals, jo penso que la nostra percepció també va canviar molt. Però sí que és veritat que escoltant el que són les cançons, anàvem amb la xispa.
La xispa, i ja el va fer que sí amb el cap.
Sí.
Una vegada més.
És que fins l'actuació de les semifinals jo anava amb la xispa, i després de veure els directes vaig canviar amb J. Cabello. Em semblava el pack més ben tancat de tots.
Mm-hmm. Home, realment aquella posada en escena de Robert de Arte i David Pizarro, espectacular, que realment estaves com... Vam parlar amb ells, de fet, i la posada en escena era perquè tu pensessis que estaves al club, diguem, amb ells ballant, i realment ho aconseguien. Bueno, J. Cabello, potser ho intento un altre any. Alba, no sé.
A veure, que s'hi torni a presentar.
Exacte.
A veure si hi ha sort, no seria el primer que quan s'hi torna a presentar, després de cop i volta, sona la flauta.
O a San Marino.
O a San Marino, que ja sabem que recull tot el que es descarta arreu.
Exacte, ja ha passat, de fet, aquest any amb la cançó Tutta l'Itàlia, que era una de les cançons, doncs, de fet, posava, diguem, la capçalera de San Remo durant aquella setmana italiana de la música. A qui us agradaria veure?
Menys mal que Tutta l'Itàlia arriba a Eurovisió, perquè quina gran pèrdua si no hi fos.
A quin cantant us agradaria veure el Benidorm Fest? Això no teníem el guió, m'ha sortit ara, però potser català o no català, no sé.
Un que em sembla que és molt complicat que s'hi presenti ara mateix és Abraham Mateo.
Mm-hmm.
M'encantaria veure'l allà, però entenc, quan se li ha preguntat, ell també ha dit que probablement no és el format ara mateix que li vagi millor per la seva carrera musical, però m'encantaria veure'l.
Mm-hmm.
Jo tiro cap a la terra i a mi m'encantaria veure a Maika Barberó. Penso que té una veu molt, molt bonica i molt característica, i si troba la cançó idònia, jo penso que pot ser una molt bona representació per a Espanya.
Mm-hmm. Heu fet en els vostres programes les preseleccions europees. Hem tingut moltes preseleccions durant aquests mesos, des del, em sembla que el novembre, que va ser la primera, fins al març, que va ser l'última, que va ser Suècia. Alguna cançó d'aquest any que es va quedar a les portes de representar el seu país i que potser trobeu a faltar a Eurovisió 2025? Jo en tinc una molt clara, però a veure què dieu vosaltres.
Jo en tinc unes quantes, he hagut de fer diversos dols aquesta temporada. Jo us diria que potser aquí és una de les que teniu vosaltres pensades, eh? Per Portugal, a mi m'agradava molt Medo, de Fernando Daniel. Mm-hmm. I estic fent encara el dol de Ramta i de Citizeni a Letònia.
Ostres,
aquesta... Ja sé que sou equip d'automates, però a mi Citizeni m'agradava molt.
Ostres, les has vist totes les preseleccions, Alba?
Gairebé totes. Me n'he saltat, penso, 3 o 4.
Jo he de confessar que, per exemple, la Letònia no vaig arribar a aquest punt, no vaig escoltar la cançó, i amb d'automates ja tot em semblava bé. Així que, no sé, Toni, en el teu cas, si hi ha una cançó de les preseleccions europees que t'hagués agradat veure a Eurovisió 2025.
A mi la que més m'agradava era la de Carnival. Em semblava que era una cançó super divertida i super eurovisiva. Sí que és veritat que ara vaig 100% amb Albània, tot s'ha de dir, però trobo a faltar aquest any alguna cançó divertida de preselecció. No? Podem dir, per exemple, que sí que ha guanyat Suècia o que ha guanyat Estònia, però em falta com aquesta cançó com animada, no? De que guanyi una final d'una preselecció.
Com, no sé quin tipus de cançó et refereixes, com la de...
Per exemple, la de Carnival, sí que és veritat que potser em sembla menys competitiva, però em semblava com una proposta tan que es posa el 2010, ho tenia tot, i a mi aquestes cançons així com amb el toc eurovisiu que tenen unes pretensions que acaben sent unes altres, amb Suècia, per exemple, em passava igual, va guanyar Cash, que ens alegrem molt, però hi havia, per exemple, les Dolly Style, que són ja unes mítiques del Melody Festival, eh? Aquest toc que porten a una preselecció d'Eurovisió, la veig tan necessària, també. Mm.
Mira, Dolly Style, és una llàstima que ens agafés tan a prop de Carnaval, quan van sortir les Dolly Style, perquè és que era disfressa assegurada, eurovisiva, anar disfressat amb els gorritos d'aquests de cowboy de colors... Espero que no passin de moda per l'any vinent, jo us ho dic ara. Ningú ha comentat Adele de Second, que a mi em sembla un temazo que va fer la seva preselecció de Dinamarca, justament. Dinamarca? Ara, crec que sí.
Sí, crec que sí.
Em sembla un gran tema, sí que és veritat que sí, s'ha d'estar allà, però és una cançó que tinc en bucle, justament. Aquí estic sol. No passa res. Coses que passen. D'altres formes, ara aquesta setmana eurovisiva, com celebreu la setmana eurovisiva? Alba, comentaves que feies alguna festa amb amics. També serà així aquest any?
Aquest any és diferent. Aquest any, ja que he llançat el projecte, a la nit d'Eurovisió organitzo una watch party, un sopar eurovisiu, en un restaurant a Passeig de Gràcia. Si algú no té amb qui veure Eurovisió i vol veure acompanyat, podeu entrar a les xarxes socials d'Albavisió i trobareu tota la informació. I em venia de gust fer una cosa així, més grandiloquent, no?
Bueno, por todo lo alto, que diuen.
Por todo lo alto. Si ens estrenem bé.
Clar que sí, vamos. I on serà, per cert? No sé si ho has comentat.
Serà en un restaurant que es diu Virica, que està al peu d'un hotel a Passeig de Gràcia. Té una terrassa magnífica.
Molt bé. I serà terrassa, diguem, una watch party a la terrassa, interior, exterior...
No, hi haurà una primera part que serà un Eurovermut, amb un DJ que anirà punxant totes les cançons, les cançons mítiques d'Eurovisió, i llavors després el sopar watch party serà a l'interior, perquè per permisos en una terrassa fins l'una de la matinada no s'hi poden estar.
Molt bé, o sigui, qui no tingui plan, doncs que vagi allà.
I a més... Us ho passareu molt bé perquè jo faré l'animació de la festa, faré jo de comentarista i per tant, jo us animo, de veritat, ens ho passarem pipa.
Ho tens tot preparat ja?
Tot preparat.
Tot preparat, fantàstic. En el teu cas, Toni, tens entrada per veure en directe?
Bueno, veurem el que seran els assajos, perquè per la final no vam poder aconseguir, però com a la sèrie d'Eurovisió fan un total de 3 assajos, doncs hem aconseguit les entrades per a aquests assajos, i sí, estarem allà tota la setmana, i bueno, anirem dels 5 membres que som de l'equip, 3 ens anem cap a Basilea tota la setmana, empapar-nos d'Eurovisió 100%,
que guai.
I altres 2 es queden aquí a Tarragona, perquè enguany Ocine i Yelmo han fet també un any més la col·laboració que als cinemes, emeteixen a la final d'Eurovisió, uh-huh. I estaran allà comentant una miqueta a veure com està l'ambient i tal, i la veritat que, per el que sembla ser el cinema de Tarragona en concret, la Fonamella va per al 50%, o sigui que guai.
Uh-huh. Em sona, Toni, potser m'equivoco, que algun any va fer fins i tot retransmissió en directe a la ràdio.
Sí, antigament, bueno, les dues temporades passades, la part de la Quica es quedava aquí a Tarragona, a Montblanc, feia la retransmissió en directe en català. Clar, que fins fa poc, no, com Andorra ja no participa, no es podia escoltar la retransmissió en directe en català. I el Sebas i la Míriam feien allà un currazó espectacular perquè s'ho preparaven, bueno, pues, com si fossin els comentaristes d'Eurovisió, no? Cada país que anava, bueno, pues, la seva carrera musical i de què parlava la cançó, i això és un currazó que es pegaven. I, bueno, pues, enguany, com en... volem provar això del cine, a veure què tal, i, bueno, pues, estaran allà abans d'entrar amb el micròfon i càmera a la mà.
Molt bé. Que torni a Andorra, per favor.
Per favor.
Totalment.
Volem Andorra Eurovisió.
Aquí sí que
ens serveix d'alguna cosa, llancem el missatge des d'aquí, els invoquem.
Els invoquem a tots els déus i deesses d'Eurovisió, d'Europa i d'Andorra, per favor, que s'uneixin i que l'any vinent a veure si podem veure Andorra Eurovisió. És que, clar, està molt bé durant uns anys i de cop ens tallen allà aquesta cosa que ens agradava, veure Andorra Eurovisió, a veure si, a més, han d'arribar alguna vegada a la final.
Tard o d'hora. Jo confio que això tard o d'hora passarà.
Tard o d'hora. Esperem.
Clar, i al final no hi ha res impossible, perquè estem veient com països petitonets, no? Com pot ser un San Marino, un Luxemburg. Al final, bueno, doncs mira, l'any passat va tenir sort un país dels dos. Mm. Fa dos anys, doncs, bueno, amb la Senghi, no? També San Marino va tenir aquesta oportunitat d'estar al final. Jo també confio que Andorra torni i pugui arribar a la final. Clar que sí.
Hashtag Andorra Eurovisió. Ja està. Que ho deixem. Doncs, si més no, abans d'acabar, recordem on us poden escoltar i veure, Toni, en el teu cas, Freqüència Eurovisiva, o les xarxes, on us poden seguir?
Sí, a les xarxes, a YouTube, TikTok, Instagram, @FreqüenciaEurovisiva, i el que seria el programa seria de 8 a 9 en directe, tant a la ràdio de Ràdio Montblanc com a Tarragona Ràdio, i després una petita redifusió a la Ràdio Trini Jove, la matinada de dilluns a dimarts.
Molt bé. I Alba, AlbaVisió, on ho podem escoltar i on et podem seguir?
AlbaVisió em podeu escoltar a Spotify, em podeu seguir també a YouTube, a Instagram i a TikTok. I a seguir a pujar més contingut i intentar ampliar cada cop més de cara a l'any que ve. Però aquesta vegada, Spotify.
De moment Spotify, la temporada vinent, doncs ja podrem veure a l'Alba en vídeos. I per què no hi ha més plataformes? Si no, encara...
Que se'ns acaben, però si en fan una altra, ens hi apuntem.
També. Si més no, ens apuntem i fem pinya aquí als podcasts catalans, doncs perquè la gent que vulgui escoltar el contingut d'Eurovisió en català, doncs ja sabeu on podeu anar. Nosaltres avui deixem aquí i de fet, molt agraït que l'Alba Pueyo i el Toni Soriano estiguin per aquí, a Ràdio Castellà. Només de pensar que en res és Eurovisió, em poso nerviós. No sé si us posa a vosaltres.
Molt, molt. Jo tinc un nus a la panxa.
I a més, no sé, m'ha passat aquest any a mi que ha sigut com de cop. La setmana passada deia que queda una setmana. Que ja està.
Sí, totalment. Sí, jo no me n'adonava tampoc fins ara, eh?
Sort que, de fet, va ser, em sembla, que per Freqüència Eurovisiva, que aneu fent un compte enrere, dia rere dia.
Sí, quan, des que queden 10 dies, cada vegada fem un dia menys. I sí que és veritat que és el que diem, no? Una vegada acaba Eurovisió, després fins al setembre-octubre, que es comença a retomar un altre cop, són aquests mesos que tens un buit.
Hi ha gent que té depressió postvacacional, jo tinc depressió post-eurovisiva.
Sempre, ens totalment. Passa. Ens passa.
Totalment.
Estem amb tu, Alba. Si més no, Alba, Toni, moltíssimes gràcies per estar avui aquí a Ràdio Castellà.
Moltíssimes gràcies.
Ens veiem properament i que vagi molt bé aquesta setmana Eurovisiva a vosaltres i a tota la gent que ens escolta. I, de fet, ens escoltem la setmana vinent amb tot aquest anàlisi d'Eurovisió 2025. Qui guanyarà? Qui serà el Dark Horse? qui quedarà amb 0 points. Espero que ningú, que a mi això sempre sap com greu. Però farem aquest anàlisi d'Eurovisió 2025 la setmana que ve. Podeu seguir-nos a stories.radio castellà, i si voleu més debat, doncs Albavisió i Freqüència Eurovisiva. Aquí tots opinant i analitzant Eurovisió 2025. Que passeu una gran setmana Eurovisiva. Alba, Toni, fins una altra.
Moltes gràcies, igualment.
Gràcies. Fins aviat.
Adéu.